Cada dia des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido.
Twitter al perfil d'Enric Lloberes, el trobem, i a la seva bio posa periodista. Enric Lloberes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Així de senzill, així de contundent. Periodista, i ja està.
Sí, és una cosa que et defineix a la vida, no?, normalment.
Sí, perquè al cap i a la fi, posar més explicacions o posar segons quines coses amb aquesta explicació de Twitter, fa falta dir moltes coses?
No, el que passa, jo crec que això defineix una vocació per comunicar i aleshores, com feu vosaltres a la ràdio, ho pots exercir-ho a la premsa escrita, a la televisió, ho pot fer-ho a internet, però al final jo crec que és una definició molt, molt ampli i molt clara de l'activitat que estàs fent a la vida, no?
Això del Twitter s'està canviant la vida? Està canviant el món de la comunicació?
Bueno, jo crec que pels periodistes Twitter és una eina fonamental, no? Perquè permet una immediatesa que possiblement no hi ha cap altre mitjà a internet en aquests moments que te la doni, això per una banda, i per l'altra és molt interessant perquè si tries una bona llista de gent a la qual seguir i que et segueix, estàs en un territori de mestissatge molt interessant, perquè tota la gent a la que segueixes t'aporten continguts que t'interessen i tu pots anar definint la llista si veus que t'has equivocat amb l'elecció de la persona, això per una banda, i per l'altra t'arriben informacions, impressions, comentaris, reflexions que d'una altra manera no t'arribarien. Aleshores, a mi em sembla que és una aportació molt interessant pel periodisme, no? Per això sóc una persona força activa a Twitter.
Sí, estàvem mirant precisament en el dia d'avui gairebé cada 5 minuts o cada 7 minuts, cada 10 minuts hi ha un tuit de l'Enric Lloberes.
Bé, a veure, tots llegim coses digitals de forma habitual i si tens una mica l'automatisme, en el mateix acte de llegir una cosa que et sembla interessant, en un segon pots fer un tuit i fer-ho arribar a la gent que et segueix, no? Llavors, encara que a vegades sembla que és una activitat molt, molt frenètica, el que passa que quan estàs habitualment informant-te és un acte quasi reflex, per això potser... Però bueno, en general hi ha períodes del dia que et dediques a tuitejar, però potser en fas 10 o 15 al dia, no més, eh? Uh-huh. Vull dir que... És que cada 5 minuts sembla que no pares de tuitejar i no és exactament així, no?
I tant, i tant. Això del Twitter acabarà substituint o està substituint ja alguns mitjans de comunicació? Algunes maneres d'arribar a la comunicació?
No, a veure, la manera de comunicar possiblement sí. Els mitjans no els substituirà mai perquè la base del Twitter precisament són els mitjans de comunicació. El que diu la ràdio, el que publica la premsa, el que veus a la televisió... Al final hi ha periodistes professionals que fan la seva feina, l'aprofundeixen, ho converteixen en articles, ho converteixen en diaris parlats, i tu el que fas és o transmetre contingut propi o d'altres, però al darrere sempre hi ha periodistes, amb el qual jo crec que són insubstituïbles els mitjans com a tal.
Enric Lloberes, que és director de la productora Martingala, una de les productores més significades del món de la televisió, com veu el professional del món de la televisió aquesta interacció que hi ha amb els programes de televisió i el Twitter?
A veure, és una eina complementària. Jo crec que vivíem en un món on la comunicació era unidireccional, de la tele a l'espectador, de la ràdio a l'oient, del diari al lector, i el que permet Twitter i Facebook i Twenty i tantes xarxes socials com hi ha, és la creació d'una comunitat, on no només comunica el periodista professional que està a l'altra banda del micròfon, com és el vostre cas, sinó que cadascun dels oients es pot convertir a la vegada en comunicador. Jo crec que vosaltres... que la ràdio era molt interactiva, ja ho ha sigut sempre, no? Perquè vosaltres obriu el telèfon i entren els vostres oients, us expliquen el que creuen convenient, però en altres mitjans, com és la premsa escrita, era molt difícil que l'opinió del lector arribés a tothom. Ara, en aquests moments, Twitter ho permet. Qualsevol que a casa tingui un telèfon intel·ligent pot fer arribar la seva opinió a tota la comunitat que el segueix d'una forma immediata. Jo crec que en aquest sentit el que fan les xarxes socials és democratitzar la informació. I em sembla molt positiu, no? Perquè tothom a la vegada es pot convertir en receptor de comunicació i comunicador al mateix temps.
Una cosa són les audiències dels programes, les persones que estan mirant un programa, i després hi està la incidència que té aquest programa a la xarxa social, en aquest cas del Twitter. Són dos nivells d'incidència diferents.
Sí, l'aportació del lector jo crec que és molt enriquidora, o de l'espectador, perquè et permet saber què pensen de la teva feina. I això pel professionals és molt important, no? Si tu de repent fas alguna cosa equivocada, t'ho fan saber de forma immediata, pots reflexionar sobre el que et diuen els teus espectadors en temps real i modificar-ho en la propera emissió d'un programa amb molta facilitat, o acceptar que nosaltres també ens equivoquem i que els nostres seguidors a vegades, moltes vegades, són millors que nosaltres i ens fan veure les coses d'una forma diferent, no? Per tant, cal tenir l'orella molt, molt alerta i molt pendent del que pensa la gent que ens segueix habitualment.
Perquè, clar, les audiències poden condicionar el futur i el d'un programa. La incidència a una xarxa social, a Twitter, pot condicionar també el futur d'una proposta televisiva?
No sé si tant, perquè al final hi ha uns elements de medició d'audiències que són els que té en compte el món de la publicitat, no? Però és veritat, ha passat molt sovint, no?, que quan un personatge famós, un presentador, comet un error greu, automàticament hi ha una revolta a Twitter que li fa rectificar això i que li pot donar més audiència o li pot treure l'audiència. Per tant, no cal oblidar mai que nosaltres treballem pels nostres oients i pels nostres espectadors. Això és una cosa que Twitter ens ho recorda constantment, no? Cal tenir-los en compte sempre, des del primer moment.
És que estava pensant en el que va passar amb la Nòria, no? A partir d'una opinió d'un número de ciutadans que van començar a donar la seva opinió sobre el contingut, segons quins continguts, segons quins convidats, i al final va arribar al punt en què la mateixa cadena va prendre una decisió.
Sí, a nosaltres les xarxes socials jo crec que ens han d'obligar a ser humils. Nosaltres no tenim la veritat, nosaltres no tenim el poder, nosaltres som el que som perquè la gent que ens segueix ens dona aquest poder, però de la mateixa manera que te'l donen te'l poden treure. Llavors jo penso que la vida, l'actitud de ser humil és una de les millors virtuts que podem tenir, i això ens ho recorda Twitter cada dia, no?
En Enric Lloberes, a més, està dintre d'un projecte que s'ha posat en marxa precisament per conèixer amb més detall què és el que pensa la gent sobre segons quines activitats del món de la comunicació per les xarxes socials, oi?
Sí. Home, una de les coses que a nosaltres ens preocupen a nivell de comunicació, abans, quan volia saber què opinava la gent, havies de treure 100 encastadors al carrer, triar una mostra adequada, començar a fer preguntes, tabular les preguntes, catalogar-les, classificar-les i acabaves tinguent enquestes d'opinió, el que es fa habitualment, doncs, les enquestes electorals per saber què passarà a les eleccions, per exemple, que realment eren caríssimes. Ara hi ha una possibilitat d'utilitzar software especialitzat per saber què pensa la gent utilitzant les opinions que s'expressen a les xarxes socials, no? I nosaltres una de les coses que hem fet recentment és crear una empresa que es dedica precisament a analitzar aquestes opinions que surten a Twitter, però també surten a diaris digitals, a fòrums, surten a Facebook. Aleshores, quan tu catalogues i classifiques tot això, pots tenir un mapa molt acostat de les opinions col·lectives que al final és molt útil, tant per les empreses que es dediquen a vendre qualsevol tipus de producte, com pels que fem programes de televisió, que volem saber què opinen en molt detall els nostres espectadors, però que també serveixen per grans superfícies, perquè volen saber quin tipus d'aliments es consumeixen i amb quin criteri, què pensa la gent dels preus que poses. Llavors nosaltres hem dissenyat una eina que la veritat és que funciona molt bé per conèixer totes aquestes tendències que es creen a les xarxes socials i que donen intel·ligència al negoci. Ens permeten prendre decisió amb més coneixement, bàsicament.
Estem parlant amb l'Enric Lloberes d'aquest món de l'univers Twitter. Enric, hi ha més preocupació per la reputació que per la influència que una marca, que una empresa, que un programa té a la societat?
Jo crec que les dues coses són importants. Home, la reputació, al final, és el que la gent pensa de tu. De tu, de la teva marca, de la teva empresa, del teu programa. Per tant, si tens bona reputació, vas bé. I si tens mala reputació, ho has d'arreglar-ho perquè hi ha alguna cosa que estàs fent malament. La influència, al final, és una manera d'exercir el poder. Estàs influint en un grup de gent, però jo torno al que et deia abans. El poder te'l dona la gent i la gent te l'atreu, amb la qual cosa no t'ha de fer oblidar que has de tenir un comportament correcte, èticament correcte, i que no ho has d'utilitzar-ho amb mala intenció, no? Per tant, ets influent en la mesura en què ets un líder d'opinió i que ets una persona respectada, per tant, que tens bona reputació. Una cosa i altra estan íntimament lligats.
Ens acabarà canviant la vida o alguns aspectes de la vida, aquesta relació ciutadà-xarxa social?
Jo crec que no. A veure, el que canvia és la manera d'arribar a fer determinades coses, no? Però al final la vida consisteix en un entorn familiar i d'amistat agradable que t'aporti graus de felicitat, una feina que t'ompli. Una vida està formada d'emocions i la manera d'expressar aquestes emocions al final és primitiva. Fa 2.000 anys que jo crec que els homes som iguals i no ens hem de deixar arrossegar per una tecnologia que al final evita el contacte físic o el contacte personal. Això jo crec que continuarà sent igual d'important. El temps sempre ens dona i ens treu la raó, però jo crec que les coses bàsiques de la vida són les coses petites que al final són les més importants que hi ha, no?
Si el Leonard Cohen tingués una compte oficial a Twitter, a l'Enric Lloberes es faria follower?
Bueno, a mi m'encanta Leonard Cohen, però Leonard Cohen, no sé si em faria follower, perquè al final el que m'agrada de Leonard Cohen és que és un poeta i expressa la seva poesia a través de la música, i efectivament és un dels meus cantautors de capçalera, com n'hi ha tants, però m'heu preguntat abans per una cançó, per un cantant que m'agradava, i sí, Leonard Cohen està entre els primers de la llista.
D'aquí 5 anys aquest Twitter serà diferent?
Segur. Sóc incapaç de fer previsions sobre cap on va el món d'internet, no? Si en aquests moments algú fa 5 anys ens hagués explicat la revolució que s'està visquent ara, possiblement li haguéssim dit que ens pintava un panorama irreal. Doncs no, encara té capacitat de sorpresa internet.
En tot cas, sempre es quedaran les cançons de Leonard Cohen, no, Enric?
Sí, mira, aquesta que vull que escolteu es diu Chelsea Hotel i relata una relació molt especial que va tenir Leonard Cohen amb la Janis Joplin, una cantant que va morir amb 27 anys perquè tenia una vida molt excessiva, i relata una nit d'amor entre ells dos, i més o menys la cançó li diu que normalment m'agrada anar-me'n al llit amb homes guapos, però amb tu faré una excepció. És una cosa que ens podem aplicar tots a la vida, no?
És el tuit musical que ens ha portat avui a l'Enric Lloberes. Enric, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i fins la propera.
A vosaltres per trucar-me, gràcies.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. that was called love for the workers in song probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say I need you.
Magnífica cançó de Leonard Cohen amb aquest Chelsea Hotel.
I need you, I don't need you.
Era la proposta de l'Enric Lloberes. Aquest programa de tarda de ràdio, de 4 a 7 cada dia.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome.
Cada dia, des de les 4 i fins a les 7, tarda de ràdio amb Manolo Garrido.